Camins.
L'última setmana de juny ja és aquí, l'última franja de la nostra programació aquí a Ràdio Estel ja és aquí, un nou dilluns ja és aquí, la notícia del dia, per mi, ja és aquí, Ousmane Dembélé, el Dembo, ha decidit quedar-se al Barça. Com al camp, una mica erràtic el francès, també a la vida. Aquest quiebro, maldita sea, no ens esperaven. Bona vesprada, bona vesprada. Aquest dilluns 27 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
Un programa molt de revella i de conèixer detalls sobre una de les festes majors amb més tradició de casa nostra, la de Sant Joan Baptista de Valls. Ens va donar detalls la Laia Castells, amb la seva veu de Joaquín Sabina a les 5 de la matinada, regidora de Cultura del seu ajuntament, perquè ens va explicar detalls d'aquesta festa major, la de Sant Joan Baptista de Valls. Dia 1 també després d'un temps de diàleg amb Miquel Torres, director de Justícia i Pau a Barcelona, que ens va parlar de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveras i especialment d'una vetlla de pregària orgàsmica. Però ho sento, Pol Marçà, ja és dilluns, moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Encetem aquí i ara, inici de setmana, el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Volem presentar-vos el servei d'acompanyament al dol i a la malaltia, el SADIM. Està impulsat des del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Església de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Acompanya Can Neva. Hem quedat amb Anna de Quadras, directora del servei, perquè ens expliqui quins serveis justament donen.
Continuarem amb...
Una nova edició del Pachamama, la secció on amb Maria Marcet parlem i fem presents diferents aspectes de la cura de la Mare Terra. Cal cuidar el planeta i nosaltres estem molt a favor.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, perquè avui tindrem l'espai on coneixem més sobre la seva tasca social tan important. El nostre espai, la veu de Càritas, ens portarà, per tant, fins al final del programa. Ja ho sabeu, ben acompanyats per l'Ignasi Miranda, un dels podcasts que teniu disponibles a les nostres plataformes.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Venim de 3 dies de festa. Què ha estat el millor del pont de Sant Joan? Què ha estat el millor? Avui tornem a la càrrega després d'aquests dies de festa que ens ha regalat la vida. Dies que segur han donat per molt. Així que ens posem optimistes i per això us preguntem... Què ha estat el millor del pont? El temps amb la família, no fer res, la revetlla, la temperatura que sembla ser que ens dona una mica de respir? Vinga, va, volem saber la vostra opinió.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara mateix i fins les 9, la Macedònia Mecànica serà imparable amb Ferran Despentinat, amb la Paula aterrada directament des de Sant Cugat, amb Mary Jo, Mary Jo, i amb l'Ignasi, la veu. Sigueu benvinguts, vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Com m'agrada quan ho clavem. Clavat. 9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Quadras, bona vesprada.
Bon vespre.
Gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Estel al Camins. Una primera pregunta ràpida i després explico, que ja ho he explicat una mica a l'entradeta del programa, qui ets i què vens a presentar-nos. Però, Anna, l'amor és un sense sentit o se li pot trobar un sentit?
Doncs l'amor forma part de la vida i té un sentit de continuïtat des de la nostra perspectiva. No és un final, sinó que és té una transcendència i nosaltres pensem que hi ha una vida més, una vida eterna, i per tant no ho veiem com un final i que ha de formar part integral de la vida. No ho hem de deixar l'amor apartada, no hem de deixar de parlar de l'amor. L'hem de tenir present en el dia a dia i des d'una mirada amb apreci, o sigui, no d'una mirada tràgica.
Uh-huh. Avui volem presentar-vos el Servei d'Acompanyament al Dol i a la Malaltia, el SADIM, impulsat des del Secretariat de Pastoral de Salut de l'Església de Barcelona, també amb la col·laboració de la Fundació Acompanya Caneva. Hem quedat i ja hem saludat a la Anna de Quadras, directora del servei, perquè ens expliqui doncs, quines aportacions fan ells, quins serveis donen i la naturalesa d'aquesta iniciativa. Tu ens parlaves abans, Anna, d'un sentit molt interessant, no? Una perspectiva interessant de l'amor, però ara entrarem en detalls del que feu, més o menys, però sí que volia demanar-te, creus que a la gent li manca aquesta visió d'integrar la mort en la perspectiva de la vida, d'integrar-la com una cosa natural, que moltes vegades no es pensa?
Sí, certament penso, i en el que és el nostre dia a dia des del SADIM podem constatar que hi ha el fet de la mort que la gent ho deixa, és com una situació que la va posposant, el fet de pensar i d'atendre les diferents circumstàncies que poden acompanyar doncs, un procés de mort o un procés de dol o malaltia. I aleshores ens trobem que ve molta gent que precisament el que li manca és poder-ho parlar amb el seu entorn doncs, familiar, el seu entorn social, i que se senten amb molta, molta soledat.
Anna, ens podries presentar de manera una mica general d'on ve aquest servei d'acompanyament al dol i a la malaltia i quina és una mica la seva història, la seva naturalesa?
Sí, el SADIM, Servei d'Acompanyament en el Dol i la Malaltia, es va crear tot just fa un any i 8 mesos, sí, per iniciativa de l'Arquebisbat de Barcelona. Va ser una idea que ja portava durant temps el bisbe Toni Badell, la portava en ment, i va ser arran de la pandèmia que va pensar que era el moment de posar-ho en pràctica, de posar-ho en marxa, malgrat totes les dificultats que en aquell moment hi havia per posar en marxa un servei d'aquestes
característiques, evidentment.
Estructura, sí, sí. Diguem, sí. Perquè doncs, en aquell moment no es podia ni rebre visites presencials, i el tema de poder, diguem, estructurar tot el servei en el sentit més logístic també era molt dificultós.
Sí.
Tot i així, es va poder posar en marxa un per Tots Sants de l'any 2020, i des d'aleshores ha continuat funcionant, ha anat evolucionant, s'ha anat adaptant una mica les necessitats en el seu moment de la pandèmia, i després les més, diguem, no postpandèmiques, perquè encara estem, però vull dir, potser en una situació no tan aguda. I s'ha vist i s'ha constatat que realment hi ha força persones que necessiten d'aquest servei, que estan en una situació de gran vulnerabilitat, de molta soledat, i que és un acompanyament a peu de carrer, diguem, que la gent ve i nosaltres oferim aquest servei des d'una perspectiva confessional, cristiana, catòlica, sí, però acollim a totes les persones que necessitin el servei des de la perspectiva humana, fem un acompanyament espiritual, i la veritat és que estem molt contents de com està funcionant i com està evolucionant, i és més que ara ens comença ja a venir gent que amb el boca a orella doncs, va transmetent el que és aquest servei.
Per tant, dos comentaris, si em permets. Primer, un record per l'estimat i enyorat bisbe Toni Badell. Aquesta iniciativa, bueno, aquesta passió que li posava a tot, segur que també us va donar molta força per tirar endavant en situacions tan complexes com les que hem viscut els darrers anys, doncs un servei d'aquesta naturalesa, i també l'esforç vostre, no? Per posar, com tu has explicat molt bé, per posar en marxa una estructura d'acompanyament al dol i a la malaltia, justament en temps on hi havia molt de dol i molta malaltia i poques possibilitats d'acompanyament físic. Sí que et volia demanar, tu dius, hi ha molta gent, no?, que té aquesta manca, aquesta necessitat, gent vulnerable, que no sap molt bé per on tirar quan li arriba la malaltia o li arriba el dol. Teniu molta demanda de persones que s'apropen a vosaltres? Com la gent coneix el vostre servei? Avui l'estem donant a conèixer, però com diries si tens molta gent a la que teniu?
Doncs, a veure, estem agraïts tota la difusió que es pugui anar fent, perquè és un servei que en un inici, clar, la capacitat que tenia per atendre era menor, però el tema del context pandèmic, però que, mica en mica, ara ja podem atendre més gent. A part d'un equip d'agents pastorals, també hem incorporat un equip voluntaris que ja estan formats i ja estan en actiu, i per tant ara, diguem que la capacitat per atendre gent és molt més àmplia, i per tant estem fent ja difusió i progressivament anem rebent més trucades, i per altra banda també a través dels mitjans doncs, hi ha gent que ens contacta, que ha escoltat una entrevista, que ha llegit un article, i després nosaltres estem ubicats ara a el que és el seminari conciliar, sí. I per exemple durant ara el Corpus es va fer l'Ocombaia i la gent que anava a visitar també hi havia informació i ja ens ha vingut gent que va anar a visitar l'Ocombaia i després ha passat a sol·licitar el servei del SEDIM. O sigui que diguem que estem fent la màxima difusió i la gent, ara per ara, no tenim molta gent que estiguem atenent, però tenim capacitat per atendre molta més gent i, per tant, per això n'estem fent difusió.
Per tant, fantàstica aquesta difusió perquè és un tema molt important, poder viure moments tan complicats, saber-los gestionar i saber també demanar ajuda, no? Perquè moltes vegades intenta la gent viure-ho sol i no se'n surt. Treballeu, Anna, per moltes coses, totes elles per ajudar persones en situacions vulnerables de malaltia o de pèrdua, com estem comentant, i voleu, entre altres coses, propiciar una acollida incondicional, acollir el dol, el buit, el sense sentit, no? En principi, té un sentit, no? des del punt de vista confessional, però per molta gent pot ser no el tingui, la mort, la malaltia, acompanyar també processos vitals de recerca d'aquest sentit. Mira, d'entre totes les vostres intencions i objectius, n'hi ha dues que m'agradaria comentar amb tu, perquè m'han cridat l'atenció. El primer és que voleu facilitar espais de silenci. Facilitar espais de silenci. Quina importància té el silenci en aquest context, Anna?
Doncs el silenci esdevé essencial en un acompanyament. Nosaltres fem acompanyament presencial, ara que ja ho podem fer amb aquesta formalitat, perquè durant la pandèmia vam fer algun acompanyament online, però ara ja els fem tots presencials. I aleshores, clar, quan ve la persona allà, l'acollim, tenim unes sales d'escolta i sovint la persona necessita treure sentiments i necessita uns espais de silenci on poder reflexionar el que sent anímicament, el que sent en el seu interior, i l'acompanyament des del silenci és molt important i reconfortant. O sigui, la gent... Hi ha vegades que ens venen que no saben... Venen perquè tenen la necessitat, però no saben ben bé què senten, i mica en mica, i a través molt sovint del silenci, van exterioritzant i van començant a fer aquest camí d'acompanyament espiritual que els hi permet una mica anar avançant, mica en mica, i sobretot anar traient el que és el que porten dins, que els angoixa.
Mira, m'agrada molt que facis aquesta reflexió. Fa la setmana passada, dilluns també, vam tenir al filòsof Joan Carles Mèric, que justament presentaven una obra seva que es diu que parla sobre el dol, sobre la pèrdua, sobre els sentiments, la filosofia, la naturalesa humana davant de la pèrdua i davant del dol. I també reivindicava molt aquest espai de silenci, de reflexió, d'aturar-nos una estona i comprendre'ns a nosaltres mateixos. Per tant, m'agrada molt que avui també surti aquest tema, perquè sóc una mica fan dels moments d'aturar-se, de parar-se, de reflexionar. Evidentment, quan tens davant una situació greu, d'una malaltia important, d'una mort, d'un ésser estimat, jo crec que és important fer-lo, però en el dia a dia doncs també. Altra de les eines que voleu propiciar és, voleu justament donar eines pel dol. Cal passar sempre per un dol, Anna, és clau?
A veure, al llarg de la vida sempre viurem processos de dol, pot ser de dol per pèrdua d'éssers estimats, però també pot ser processos de dol doncs per separacions o per la pèrdua d'una feina. El dol també engloba diverses situacions.
Sí.
El que sí és que el procés de dol per pèrdua de persones estimades és forma part de la vida, del dia a dia, i el que ens trobem és gent que ve, sol·licita el servei, comença a ser acompanyada i se n'adona que té dols no resolts previs, per tant, o sigui, la vida té successius dols, i que potser el que convé treballar en aquell moment no és el que l'ha portat fins al servei, sinó els que té anteriors de vida.
Sí.
I llavors, mica en mica, ens trobem que les persones descobreixen o treballen i valoren més aquest aspecte espiritual de la seva vida. És una dimensió que en alguns casos doncs, o no la tenien present o la tenien com... en un segon terme. I doncs, mira, a través del silenci, a través de la pregària, si és una persona de fe i creient, a través de l'escolta, doncs van descobrint aquest camí o el van potenciant en el seu procés de reconciliació, que deies, doncs, amb la vida i amb la fe, si és que són persones que tenen la fe desenvolupada.
Per tant, molt interessant també això que ens expliques, és a dir, tancar primer ferides que de vegades no hem sabut tancar per no passar el procés de dol corresponent, per enfrontar-nos al dol que tenim davant. Teniu, Anna, diferents programes per fer aquest acompanyament. Teniu el programa individual, el programa grupal i teniu un programa d'acompanyament de parella o familiar. Per tant, tot molt ben pensat. No sé si ens pots explicar una mica com el que vulguis d'aquests programes.
Doncs mira, sí, explicaré i puntualitzaré perquè, com deia, el CEDIM és un servei que es va posar en marxa fa un any i 8 mesos, per tant, depèn de quins altres serveis, vull dir, és un servei jove, però per la intensitat dels moments que hem viscut, és un servei que ha hagut de canviar i adaptar-se contínuament. També voldria dir que el bisbe Javier Vilanova també ha estat des de l'estiu ha estat ja present en el servei i també ens ajuda a posar-lo en marxa en aquesta evolució que va concretar-se el mes de gener, que ens vàrem traslladar d'on estàvem abans, ens vàrem traslladar al seminari conciliar.
Sí.
Aleshores va ser un moment una mica com d'inflexió en el sentit que des de l'inici havíem començat a caminar de la mà també d'acompanya Caneva, com deies en la introducció. Però arribats al punt del mes de gener es va decidir que cada entitat, més per al seu compte, diguem que cadascú seguís la seva metodologia d'acompanyament en el dol, perquè acompanya Caneva ja és una entitat que porta molts, molts anys de treball i CEDIM, quan va néixer, tenia una idea, però que s'ha anat desenvolupant, aleshores, el que és, diguem, l'ADN cristià, catòlic, des del punt en el qual acollim la persona, el volíem, diguem, reforçar, posar en accent. I per això ens varen traslladar al seminari conciliar. I llavors, a partir d'aleshores, és un servei que depèn exclusivament, diguem, de l'Arcabisbat de Barcelona.
Sí, 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 sí.
Tot i així, puntualitzar que des d'aquesta perspectiva, nosaltres acollim i acompanyem a tota persona que ens sol·licita el servei. Aleshores, són persones, vull dir, que poden ser persones de fe, persones creients, però també ateus, agnòstics, acollim a tothom. I la veritat és que tenim un perfil de persona que ens ve molt, molt transversal.
A més, hem comentat, Anna, que treballeu molt amb voluntaris. Quin és el paper dins del CEDIM dels voluntaris i la seva importància?
Doncs els voluntaris són essencials també perquè fem un equip mixt i això és molt important. Doncs, els agents pastorals que treballen dediquen unes hores al CEDIM, però la major part del seu temps estan treballant en el servei d'acompanyament espiritual i religiós dels hospitals. I aleshores venen unes hores al CEDIM. I la resta, tot el que és l'equip de voluntaris, ocupen i acompanyen en aquest temps que tenim, aquest, diguem, saps? El que no treballen els agents pastorals ho fan els voluntaris que estan formats i durant l'any passat es varen formar i tots estan ja, alguns ja s'han posat en actiu i de seguida que tinguem ja més sol·licituds ja estaran tots.
Fantàstic. Doncs ja per anar acabant, Anna, m'agradaria fer una doble crida. En primer lloc, per les persones que desitgen ajudar-vos, no? com a voluntaris, com ho podem fer?
Doncs nosaltres tenim un parell de telèfons que és a través dels quals ens contacten la gent i són els mateixos que ens poden contactar gent interessada en col·laborar. En aquest moment, diguem, necessitem més fer difusió del servei, que s'apunti gent, usuaris, i aleshores créixer, diguem, si convé, amb voluntaris. Però sí, tothom qui vingui i vulgui col·laborar és benvingut, i aleshores els telèfons... els puc dir?
Sí, tant, endavant,
sí.
T'escoltem.
Doncs mira, és el telèfon del 669-523-599.
Molt bé.
O bé el 619-827-098.
Fantàstic, doncs aquí queden aquests telèfons per les persones que vulguin col·laborar amb SADIM, amb aquesta iniciativa per acompanyar les persones que passin per un dol, per una pèrdua, també per una malaltia greu. I d'altra banda, per les persones que ens escoltin, que no us coneixen, que estan passant per algun procés d'aquesta pèrdua de malaltia i pensin que els podeu ajudar, com s'han d'adreçar a vosaltres? Evidentment teniu una pàgina web que és molt fàcil de trobar, perquè posant SADIM directament sortiu, però tal vegada posant alguna altra indicació.
SADIM.org és la pàgina web que ara precisament estem actualitzant els continguts per aquests canvis que havia esmentat prèviament. I després també tenim un correu que ens poden contactar, que és sadim@arcbcn.cat.
Molt bé.
O bé a través dels telèfons que he comentat.
Fantàstic. Doncs aquí queden aquestes dades.
Està tota la informació, als telèfons, a la pàgina web, per si algú no l'ha pogut apuntar.
Que jo crec que és, en principi, la solució més fàcil, però si no, tranquil·la, perquè també poden recuperar-lo a la carta i és fàcil trobar-vos realment si hi ha una voluntat. I els ha cridat l'atenció als nostres oients el que feu i poden adreçar-se a vosaltres per una vessant o per una altra, per ser voluntaris o perquè necessitin i pensin que els podeu ajudar en el seu moment vital. Doncs Dana de Quadras és directora del Servei d'Acompanyament de Dol i la Malaltia, el SADIM, que està impulsat, com hem comentat, des del Secretaria de Pastoral de la Salut de l'Església de Barcelona, amb col·laboració de la Fundació Acompanya Caneva. Anna, mil gràcies i ànims amb la vostra tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada. Gràcies. Nosaltres que fem una pausa i Pachamama.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Laia Castells, és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls.
Hola, bona tarda.
A la teva veu es nota que ho estàs deixant tot aquests dies una mica.
Camins.
Ràdio Estel.
Sí, bueno, és més els aires acondicionats i això.
Expliquem històries. Pachamama.
Minut i mig arribarem a 9:15, Rick, perquè és que al control tècnic hi ha un altre programa paral·lel on succeeixen coses, la Paula i el Ferran, que són molt imaginatius i molt col·laboradors amb mi, i m'ho posen tot molt fàcil. Maria Marcet, bona vesprada.
Bona vesprada.
Home, per telèfon, Maria Marcet, avui per telèfon. La primera vegada en tota la temporada que l'hem de saludar via telefònica, perquè en aquest cas ho podem dir, no, Maria? No hi ha cap problema.
Sí.
No sé si és la primera vegada que passes el Covid o ja eres d'aquestes persones... No, és la primera, el primer cop.
És la primera vegada, sí, ja tocava, no?
Home, jo crec que no et pots queixar perquè 2 anys i pico després agafar-lo doncs no està malament. Com ho portes? Estàs bé en principi, no? Més o menys?
Sí, estic bé.
Vale,
se m'ha acumulat això amb una caiguda en bici, però bueno, no em passa res.
Què ha passat? Què has caigut? Què ha passat?
He caigut. Jo, mira, que sóc molt de la bici, no?
Ah.
Aquestes coses dels ecologistes i al final, pues, fent una mala baixada, vaig caure, però bueno.
No. Però no ho venguis així, perquè la gent... No, cal ser ecologista,
bici, no?
Cal tenir cura de la terra, cal anar amb bici i aquestes coses. Et pot passar també caminant o anant amb el batmòbil de la Paula o qualsevol cosa. Escolta una cosa, ara m'has recordat a Joe Biden, no sé si vas veure aquesta imatge de Joe Biden, el president dels Estats Units, fent una cursa en bicicleta, i just quan para, és una caiguda d'aquestes supertontes, perquè la bici està ja en estàtic i ell cau tot rodó al terra i, evidentment, tot el servei secret allà. No sé, tu no tenies servei secret, no, Maria, en principi? Vas aixecar-te tu sola i tal, no? Però bueno. Doncs res, ànims amb el Covid, amb la caiguda i amb tot, i tot i així has tingut l'amabilitat i la generositat d'atendre'ns. Avui ens posem ja al tema que ens has proposat. Volies parlar de, atenció, els retrocessos en matèria ambiental a Andalusia, ara que tenim ja nova Junta d'Andalusia per presidir aquesta terra, que ha estat el PP, evidentment. Recordem que la presidència d'Andalusia ha recaigut sempre, o històricament, moltes vegades en el Partit Socialista Obrer Espanyol, en el PSOE, i va ser el 2019 que va haver un canvi històric que va portar Juanma Moreno, no té res a veure amb Paula Moreno, evidentment, del Partit Popular a la presidència de la Junta. Ara Juanma Moreno consolida el lideratge amb aquesta majoria absoluta aclaparadora que li permet governar sense, a més, dependre de Vox ni Ciutadans. I l'esquerra ha quedat molt fragmentada en un territori on sempre havia tingut, doncs, moltíssim pes. I tu volies parlar-nos una mica de com afecta aquesta victòria aclaparadora del PP a les terres andaluses. Maria, m'interessa.
Sí, jo volia fer alguns apunts, perquè al final... Amb aquesta victòria, doncs, a mi el fet que guanyés el PP com a, bueno, com a ecologista, diguéssim, em va fer pensar en Madrid, no? En el que va passar a Madrid amb la victòria del PP.
Sí.
Fa poc, no?
Bueno, sí, amb Isabel Díaz Ayuso, sí, exactament.
Sí, exactament. I clar, allà, sobretot, el que es va viure, entre altres coses, va ser un retrocés en Madrid central, no? Que era aquella, una política de reducció de la contaminació pel cotxe, no?
Sí.
I bé, entre d'altres qüestions, que al final doncs, fan pensar que quan governa el PP les polítiques ambientals van una mica cap enrere, no? I llavors era veure una mica com Andalusia poden anar cap enrere o ja han estat anant cap enrere, que és una cosa de la que parlaré ara, perquè al final, mirant-ho en perspectiva, aquesta idea del retorn d'un pelotazo urbanístic potser ja l'estàvem veient.
De fet, en campanya, ara tu ens puntualitzes i ens destaques el que tu vulguis, però en campanya altres partits han apuntat el que els fa por, que és una mica aquesta tornar a la política del pelotazo urbanístic, que tu apuntaves ara mateix, i també mostraven dubtes sobre els regadius, per exemple, a la corona nord de Doñana. Per exemple, la líder de Por Andalucía, és Por Andalucía en castellano, no és que sigui Miedo a Andalucía, sinó Por Andalucía. Irma Nieto deia que no tenim aigua i l'aquífer està molt perjudicat. Eren les declaracions d'Irma Nieto, líder de Por Andalucía, que és un partit d'allà. No sé si tu vols comentar o desenvolupar una mica aquestes idees.
Sí, jo comentaré algunes idees. La primera de totes és que cal tenir present i sobretot em baso en dades d'ecologistes en acció a Andalusia, perquè fan una feina increïble en l'anàlisi legislatiu i del marc polític allà. I és que, al final, des del 2019, va ser quan Juanma Moreno va entrar a la Junta d'Andalusia, i ja en aquell moment i el 2020 es publicaven informes i moltes notícies sobre el tema, per exemple, de blindar el sòl rústic d'Andalusia contra l'especulació. Ecologistes en Acció va presentar al·legacions a l'avantprojecte de llei d'impuls de la sostenibilitat territorial d'Andalusia, que anava molt en sintonia amb la llei del sòl d'Aznar de l'any 1998, que al final és una llei que permet edificar en tot sòl que no estigui especialment protegit.
Sí.
I en comptes d'aquestes polítiques, els ecologistes el que proposen és pues que aquesta llei tanqui les portes a la generalització de segones residències o que obligui els ajuntaments a reclassificar com a sòl rústic milions de metres quadrats de sòl classificat com a urbanitzable durant la bombolla immobiliària i aquest tipus de polítiques, perquè el que es veu a Andalusia i potser un dels majors problemes és una, segons qualifiquen ecologistes en acció, una caòtica utilització del sòl rústic amb més de 300.000 vivendes il·legals a Andalusia.
Déu-n'hi-do.
Per tant, el tema del sòl és molt important i no sé si se n'ha parlat prou en el programa de Juanma Moreno, perquè al final, doncs, el fet de... Bueno, al final, aquí s'otorguen llicències o quina és la flexibilitat en matèria de construcció, en sòl no urbanitzable, o quines són les... És això, no? Quines són les flexibilitats que es donen a la construcció en sòls que poden ser urbanitzables o que són no urbanitzables, però que doncs, ara potser requereixen de menys autoritzacions per construir-hi, no? I de fet, això em porta també a pensar i a comprovar, a partir d'altres estudis, que efectivament, i més durant la Covid, no només a Andalusia, o sigui, a tota Espanya, hi ha hagut una major desprotecció ambiental i urbanística, sobretot en relació amb el sòl, pues, bueno, justificant que calia flexibilitzar els processos de construcció de pues, bueno, instal·lacions urbanístiques o empresarials doncs per una qüestió merament econòmica. És a dir, que hi ha un tema de fons que té a veure doncs, amb un recurs, no?, electoralista i populista de dir, bueno, pues, flexibilitzem la legislació ambiental perquè... per un tema econòmic. I crec que s'ha de veure també el que pugui passar a partir d'ara amb el PP a Andalusia així, una mica.
Home, aquí, Maria, si em permets, jo crec que tornem a una de les, dels nostres inputs, dels nostres grans hits de la temporada en la nostra secció Pachamama, que és aquest doble joc que és extrem, no? Per un costat, sí, la preocupació pel que està passant amb la terra, amb els recursos naturals, amb l'ecologia, aquesta cura de la salut del planeta, en molts aspectes, que va per un costat i, per altra banda, contraposada a aquesta realitat, és el negoci, el diners, sí, i en aquest cas també barrejat amb el populisme de dir, bueno, si jo proposo aquesta línia de negoci, obro, rebaixo el nivell de l'exigència per protegir el sol, etc, doncs, bueno, això em reportarà uns beneficis electorals i val la pena, no? Val la pena jugar-se-la pel meu interès, bàsicament. I en aquest cas m'ha cridat molt l'atenció aquest retrocés de la llei sol, no? Que tu dius, bueno, recorda una mica les polítiques d'Aznar del 98, clar, tot això sembla que queda molt lluny, però encara trobem aquest esperit, Maria?
Clar, totalment. De fet, és que va ser el setembre de 2020, o sigui, pocs mesos després de l'inici de la pandèmia,
sí,
quan ja diverses entitats ecologistes van enviar una carta al ministre Ábalos advertint del risc, d'aquest risc de desprotecció ambiental i urbanística. O sigui, pocs mesos després de la pandèmia. És molt simptomàtic, no?, també, de dir què ha passat. Realment s'està justificant una major desprotecció ambiental per una necessitat econòmica més o menys real, o és que realment hi ha un interès, un lobby de fons que està aprofitant l'ocasió de la pandèmia per fer-se, no?, per enriquir-se? És que és un tema molt controvertit.
És molt controvertit i per desgràcia és una realitat que, com deia abans, hem repassat en aquest espai doncs, de manera recurrent. Bueno, tenim el problema del sol, que és molt evident i que ja hem matisat amb tot el que Maria volia explicar-nos. No sé si vols afegir alguna cosa, podem destacar algun altre input.
Sí, mira, jo volia destacar tres coses més.
Vinga.
Una d'elles, el tema hídric, que el comentaves abans.
Sí.
Hi ha dos qüestions que només les apunto, però són importants de considerar. En el programa electoral de Moreno, ell comenta que vol fomentar l'ús de l'hidrogen.
Uh-huh.
Però s'ha de tenir molta cura amb el tema de l'hidrogen, que ara se'n parla moltíssim, perquè els projectes d'hidrogen, bueno, com tot, són controvertits. De fet, l'any 2021... fa poquet, va néixer una coalició per la ciència de l'hidrogen. No va néixer aquí a Espanya, va néixer en altres països europeus. No sé si aquí també ara hi ha científics a dins, però buscaven generar debat al voltant del combustible. I ells apunten, ells i altres fonts, que al final la major part de l'hidrogen que ara mateix es produeix procedeix de combustibles fòssils. És a dir, nosaltres ens trobem amb l'hidrogen blau, que és el que es produeix de la crema de gas natural, o l'hidrogen verd, que teòricament és el que sorgeix de fonts renovables, no? Mm-hmm. Llavors s'ha de tenir molta cura, perquè al final... part de l'hidrogen produït, doncs a vegades pot provenir de combustibles fòssils i fins i tot la seva generació ser molt pitjor que, no sé, una infraestructura fòssil tradicional.
Sí.
És a dir, que també amb el tema de quan, bueno, quan un programa electoral es presenta el tema de l'hidrogen, s'ha de tenir cura. I un altre tema és la compensació. Moreno proposava un pla forestal de 300 milions anuals, al que s'invertissin 300 milions anuals, i permetria que les empreses que contaminessin poguessin compensar-ho amb programes de reforestació.
Uh-huh.
El tema aquest de la compensació de les emissions és una cosa que va néixer al protocol de Kyoto fa temps, però bueno, hi ha també moltes fonts que apunten que no és suficient, perquè al final bueno, no hi ha una equivalència total entre el que contamina una empresa i el que realment després pot capturar amb un programa de reforestació, o si realment aquests programes es duen a terme. És a dir, que pot ser una mica un subterfugi per contaminar més i que no se sàpiga, no? Uh-huh. És una mica de greenwashing. Llavors, clar.
Doncs Maria Marcet, no tenim temps per més, però t'agraïm moltíssim que ens facis reflexionar com sempre, que posis el focus en les problemàtiques de la Terra. En aquest cas mirem cap al sud d'Espanya. Hem posat el focus amb els danys col·laterals que s'apunten per la victòria de Juanma Moreno, líder del PP a Andalusia i que presideix la Junta d'Andalusia des de fa ja un temps, des del 2019. Maria, escolta, cuida't molt, cuida't aquest Covid i la caiguda, en fi, lamentem aquesta que estiguis així, però també t'hem notat en tota la rauja, Maria. Per tant, gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada i ens trobem d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Adeu. Nosaltres que fem una pausa de re, Ignasi Miranda en aquest estudi.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratorios Mind et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Una manifestació per la pau espiritual, podem dir.
Jo he dit que serà un moment totalment orgàsmic.
Amb Rafa Sanahuja.
Dic aquesta paraula perquè la gent sàpiga, no, què ens esperem, no?
Uh-huh. I altres persones que expliquen coses.
La veu de Càritas.
És el moment, el temps, l'espai en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes, clarament de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Salutacions pels qui ens escolteu en el directe, també pels que ens busqueu en format podcast. I una salutació per ell, capità general de la veu de Càritas, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, i moltes gràcies en aquest dilluns post-rebella de Sant Joan.
Post-rebella. Tens ressaca una mica o què?
Ja ha passat. Ja han passat 3 dies. Però, bueno, sempre queda una mica el record, sí.
El record, eh? Ai, quin
lladre. Els horaris alterats.
Quin lladre, aquí el record. Home, no. Vale. Vinga, ens hi posem. Les Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell han de destinar 1 milió d'euros més que l'any anterior per atendre les persones.
Així és, Rafa. Gran part d'aquests recursos han estat destinats a programes de cobertura de necessitats bàsiques i de suport als col·lectius més vulnerables i als projectes d'inserció laboral. En total s'han beneficiat de l'acció de Càritas gairebé 17.000 persones d'arreu del territori de les 3 diòcesis. Igualment, també s'han atès més de 7.000 persones en els diversos programes que du a terme l'entitat. 7.000 persones.
7.000.
Pel que fa als ajuts econòmics directes, més de 4.000 llars de Ponent i del Pirineu han rebut un total de 650.844 euros per part de les tres Càritas, una xifra gairebé idèntica a la de l'any 2020, marcada per la pandèmia, i que mostra com la situació no s'ha revertit, sinó tot el contrari, ja que l'increment és d'un 25% en relació amb el 2019. El 2021 es van destinar gairebé 200 euros per persona de mitjana, un 30% més del que s'havia portat cada dia a cada una d'elles abans de la pandèmia. Tot això parlem de les tres diòcesis de Ponent, Lleida, Solsona i Urgell, com ja hem dit. L'entitat, però, remarca que els diners destinats a les persones és un mitjà i no pas una finalitat, i avisa que l'acompanyament i l'empoderament són crucials per a les persones que pateixen i requereix recursos per dur-ho a terme de forma adequada.
Vinga, i més coses. En presència del cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, Càritas Diocesana de Barcelona va presentar dijous 16 de juny la seva memòria 2021.
Míriam Feu, responsable d'anàlisi social i incidència de l'entitat, va definir la pandèmia com un xoc sense precedents al conjunt de la societat, però que ha tingut més impacte en les persones que ja es trobaven en situació de més vulnerabilitat. Sí. Pel que fa al perill de les persones ateses per Càritas durant el 2021, Feu va posar en relleu la situació de les famílies amb fills, que representen un 43% de les llars acompanyades i que han augmentat de 8 punts percentuals en relació amb l'any anterior.
A més, Càritas Barcelona ha fet una sèrie de propostes polítiques amb l'objectiu de canviar la difícil realitat que any rere any pateixen les persones que l'entitat acompanya.
Entre algunes propostes s'ha demanat una ampliació del parc d'habitatge públic de lloguer social i que el Parlament aprovi la llei per fer front i erradicar el sensellarisme, promoguda per Càritas, Assís, Arrels, el Sant Joan de Déu, la Comunitat de Sant Egidi, la Universitat Autònoma i la Universitat de Barcelona.
I un any més, al voltant del Corpus, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha fet pública la seva memòria social 2021.
Tot just avui en parlarem, després en el testimoni. Recull l'acció de Càritas a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i una part de l'Anoia, les que formen aquesta diòcesi, Sant Feliu de Llobregat. Gràcies a la tasca de les 939 persones voluntàries de les diferents Càritas parroquials i interparroquials, donant socis i col·laboradors, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat continua ajudant les persones en situació de pobresa i lluitant per la seva dignitat i els seus drets.
I amb motiu del Dia Mundial del Refugiat, Càritas Espanyola es va sumar el 20 de juny a la crida de Càritas Europa a garantir vies segures, una recepció digna i suport per a la integració de totes les persones que busquen refugi a la Unió Europea, independentment del seu país d'origen.
A nivell mundial, més de 100 milions de persones, xifra rècord, que representa l'1% de la població mundial, han estat desplaçades per la força en el que va d'aquest any 2022 a causa de conflictes, violència, violacions de drets humans i persecució en països com ara Etiòpia, Burkina Faso, Myanmar, Nigèria, l'Afganistan, Ucraïna o la República Democràtica del Congo. Càritas fa una crida als països europeus perquè augmentin el reassentament i permetin camins més segurs cap a Europa. Es tracta d'una qüestió de solidaritat mundial, ja que els països propers a les zones de conflicte han estat acceptant gairebé el 90% dels desplaçats del món durant anys, malgrat els nombrosos desafiaments interns que només han empitjorat per la creixent inseguretat alimentària i els reptes de la cadena de subministrament vinculats a la guerra a Ucraïna. La resposta sense precedents i el gest polític immediat de solidaritat cap als qui fugen de la guerra a Ucraïna, inspirant l'esperança que, quan hi ha una política, es poden fer esforços increïbles per facilitar l'accés a la protecció i donar suport a la plena participació dels refugiats en la societat, en consonància amb els valors de la Unió Europea.
Tot això ho vam parlar també la setmana passada en aquest espai, amb Lluís Miguel Luna.
Efectivament,
tota aquesta qüestió. A més, en relació a la situació al nostre país, Càritas Espanyola urgeix a donar suport i accés als migrants que tarden mesos a obtenir una cita a la policia per poder demanar protecció internacional. I fins aquí les notícies, de seguida l'entrevista. La campanya del Dia de la Caritat, coincidint amb el Corpus Christi, ha tingut aquest any a Catalunya el lema «Som el que donem, som amor». I és que el cos de Crist, fet Eucaristia, acció de gràcies a Déu pels seus dons constants, s'ha fet aliment perquè ens aturem un moment en la fatiga de cada dia o en el llarg trajecte de la vida. Això explica que Càritas vegi un lligam inseparable entre aquest gran misteri, el de l'Eucaristia, i l'amor a tothom, especialment als més necessitats. Volem aprofundir avui en aquest significat profund des de la visió de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ignasi, com ho farem?
Doncs mira, Rafa, sobretot a partir de la idea del donar, perquè la caritat cristiana parteix de l'experiència de la fraternitat. Ningú no és estrany de menys categoria o d'un nivell inferior en relació amb els altres. És a dir, que tots som iguals per a Crist, que va passar pel món fent el bé i se'ns va deixar ell mateix com a rescat per a tothom. No ens va deixar un testament de diners o de frases boniques per repetir fredament, ni tan sols de relats èpics per recitar. Es queda ell amb nosaltres, això sí, en un pa humil per ser compartit. Rentar els peus i compartir menjar no són gestos freds ni tècniques per salvar el món, sinó grans detalls d'una tendresa extraordinària amb homes i dones que experimenten fam i cansament. Aquest és, en definitiva, el sentit de celebrar el Dia de la Caritat. És a dir, el misteri és una cosa, però el món reflecteix aquest misteri, per entendre.
Doncs d'aquesta profunditat de l'amor que ens has explicat, que mou Càritas, parlem amb el delegat episcopal de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Ell és mossèn Ramon Bosch. Ramon, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, com dius. Bon vespre, tant que sí.
Gràcies per...
Bon vespre, gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Ramon, en un recent escrit que vas publicar tu mateix en el full diocesà de Sant Feliu de Llobregat, deies que la caritat no és un projecte ni una acció planificada, sinó compartir allò que som. Com es viu això en el dia a dia a Càritas?
Mira, una mica respon també, el primer gran lema de tota la Càritas General, som el que donem, és respon a una cosa que resulta que els cristians no donem objectes, no donem coses, no comuniquem coses externes. Uh-huh. Això seria, doncs, gairebé com, mira, redistribuir, no? Com aquí endreço el magatzem. Sinó que, seguint aquest model de Crist, aquest model Eucaristia, que també definiu ara en la capçalera, doncs el que oferim és som nosaltres mateixos. I l'ofrena d'un mateix fa que el donar no sigui un donar fred, no sigui un resoldre fred, sinó que sigui un camí de cor a cor, no? A través del qual, cercant el millor de l'altre, doncs, evidentment, també hi ha la recerca del benestar material, no?
Uh-huh. Per tant, més que grans planificacions, que també s'han de fer, tot s'ha de dir, doncs es tracta d'ajudar una mica sense límits. Mossèn Ramon Bosch, com s'ha viscut aquest any a Sant Feliu de Llobregat la campanya de Corpus amb la presentació de la memòria? N'estem parlant molt aquests dies a la Veu de Càritas de memòries diocesanes i també la jornada amb la col·lecta i tota la sensibilització. Com s'ha viscut?
Una mica de formes molt diferents, tant com són diferents les persones i són diferents les comunitats. És a dir, ens uneixen uns lemes, ens uneix un esperit, que és aquest esperit de servei, ens uneix un fer nostre, aquesta crida de Jesús, a confiar-nos, el tresor més preferit del Pare, que són els seus petits, els seus malalts. Ens uneixen uns projectes, evidentment que sí, uns treballs compartits i organitzats, però també ens dibuixa a cada comunitat doncs, una forma de ser, no? Des de petites comunitats doncs, que fan un petit gest, comunitats, doncs, també no descuidem, les nostres comunitats religioses, contemplatives i contemplatives, que aporten una força de pregària extraordinària, comunitats més grans, que potser doncs, més estructurades, poden oferir més recursos. Jo crec que és diferencial dintre d'un mateix ser Eucaristia, oferta per a tothom i acollidors d'aquests més petits.
Uh-huh. A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, mossèn Ramon Bosch, hi ha diversos projectes importants i innovadors que estan en marxa, en alguns casos des de fa anys n'hem parlat. No és el mateix Vilafranca del Penedès que el Garraf o que la comarca de l'Anoia. Uh-huh. En quines d'aquestes iniciatives Càritas està treballant més aquests mesos o què destacaria vostè, sobretot dels mesos marcats per la pandèmia?
Aquests mesos de la pandèmia hi ha hagut des d'ajuts molt concrets, molt d'urgències, de persones que han quedat sense feina, que han quedat sense recursos immediats doncs, pel tancament de feina o per unes ERTEs que a vegades han amagat coses que no eren ERTEs, per dir-ho així, però segueix sent un problema doncs, d'extremíssima gravetat tot el tema de l'habitatge, aquest segueix sent un camí. Tenim persones que segueixen vivint sense un lloc en el món, no? No tenen un lloc on poder arrelar la seva vida, sinó que segueixen vivint doncs, pels carrers. Aquest món és un món doncs, preocupant i molt preocupant. Tot aquest món de la gent que no té un lloc on assentar. Tot el món de la immigració és un món gravíssim. Tot aquest desvetllar que hem tingut d'Ucraïna no ens hauria de fer sentir satisfets. Ens hauria de judicar dir com és que fins que no hi ha hagut un disbarat tan gravíssim com ha sigut aquesta guerra escruixidora...
Sí.
No hem recordat que tenim persones que ens venen de fora. Perquè al costat d'aquests germans ucraïnesos en tenim molts, de subsaharians que estan deixant la vida també per les mediterrànies i per molts llocs i que els tenim pels carrers. Aquest món és conscidor, que no estima una part dels seus germans. No? És una família rara
que ens fidem a aquesta unitat. Aquí és un altre camí de treball molt important. I després no cal dir-ho, doncs, tota la diversitat d'ajut puntual de moltes famílies.
Ja per anar acabant, mossèn Ramon, com afronta el futur immediat Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, especialment l'estiu i el curs vinent? Quins projectes teniu en ment?
L'estiu sempre és un temps que complica coses, perquè és un temps que sembla que la societat doncs, té mobilitats, té coses, té canvis de ritmes, però Càritas sempre ha fet un... Càritas Sant Feliu sempre ha fet una aposta molt, jo crec, positiva en aquest sentit, per una sana prudència, per anar responent a cada necessitat. El fet d'encarar un nou curs no ens ha de fer crear un món de zero, sinó seguir responent a les necessitats reals que tenim. Amb prudència, sabent que aquestes necessitats, malgrat els projectes que tenim, sabem que són de llarga durada, malauradament. Sabem que tot el que projectarem aquest setembre no haurà acabat amb la pobresa, amb el sensellarisme, amb els problemes d'immigració el mes de juny que ve. Estem en un camí de continu, i intentem això, poder respondre a les necessitats amb serenor, amb tot el màxim de recurs possible, i no cal dir-ho amb l'estimació més gran del món, evidentment.
Ramon Bosch, delegat episcopal de Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, ens ha atès per parlar-nos de tota la tasca que estan fent des d'allà, i li agraïm molt. Moltes gràcies, mossèn Ramon, per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres per la referència. Que tingueu molt bona tarda.
Bona tarda, bona vesprada i bon estiu. I abans d'acabar, encara tenim uns apunts per l'agenda. Què ens explica, Ignasi?
Doncs mira, per exemple, que aquest dimecres 29 de juny, que és Sant Pere i Sant Pau, per cert, sí, a les 10 de la nit als jardins del Palau de Pedralbes tindrà lloc un concert de The Beach Boys.
Oh, i Càritas té a veure aquí.
Doncs sí, perquè Càritas Diocesana de Barcelona ha disposat de 400 entrades solidàries, els beneficis de les quals aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de la mateixa entitat diocesana.
Sí.
Més concretament, a pal·liar l'exclusió residencial de moltes famílies ateses des de Càritas Barcelona.
Doncs molt bé, els Beach Boys i Càritas, qui ho anava a dir, això.
Escolta, fantàstic.
Fantàstic. Més coses?
Sí, dijous, dia 30, de 10 del matí a 11:45, la Federació Catalana de Voluntariat Social, entitat de la qual forma part Càritas Catalunya, organitza la tercera sessió del cicle de comunicació social amb el títol Com generar més impacte i visibilitat del nostre web. I finalment, aquest divendres, ja 1 de juliol, Càritas Espanyola celebra 75 anys de vida i d'entrega als més pobres. Serà amb una acció de gràcies que tindrà lloc a la Catedral de l'Almudena de Madrid a 6:45 de la tarda.
Doncs quedeu avisats. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. Fins la propera.
Doncs la propera serà d'aquí 7 dies, amb una nova edició de La Veu de Càritas. Tornarem. Que estic bevent aigua, és que tot són preses, en aquest programa tot són preses. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com ho portes?
Molt bé.
Pot haver pregunta més estúpida que com ho portes? No, crec que no existeix.
Potser ho porto malament, i llavors la pregunta no és tan estúpida, Pensa tu.
Fixa't,
Sí.
Profunditat de reflexió al camins.
Sí.
Amics oients. Vinga, tenim una pregunta tuitera que hem fet avui pensant en allò viscut aquests dies.
Allò viscut. La pregunta era, què ha estat el millor del pont?
D'aquest pont, aquest pont de 3 sí. dies que hem tingut.
Amb el 20%.
Pont Marçà, el pont Marçà.
Pont Marçà, com t'agrada,
Molt.
Amb el 20% no fer res.
Ah, la gent contenta de no fer res. Què més?
Sí. Amb el 30% temps amb la família.
Això també cal defensar-ho molt. Què més?
I la guanyadora amb el 50%...
Per què rius?
La temperatura.
La temperatura, però perquè han baixat uns graus i la gent està més contenta de que ja no estigui aquest calor infernal del qual tu estàs enamorada, Maria
si
José.
Si estiguéssim a 10 graus, la gent no podria anar a la platja.
Jo seria molt feliç. I què? Doncs millor. És que tots són avantatges.
No.
O sigui,
he de dir que amb el 0% la rebetja. O sigui, la gent no...
Ferran no es cremaria. No el tindríem fet una gamba a l'ajillo com està allà al control tècnic. Mira, s'està descamisant el Ferran Cap de Vila per ensenyar... Mira, mare de Déu, això, que t'ho mirin a dalt les infermeres,
En comptes perquè... de busco a Jack, busco a Ferran.
Maria José Mendoza, moltes gràcies.
A tu sempre.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol d'Embeliever de Camins, en la nostra arrencada de setmana, amb un home més desconcertat que Dembélé. Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa i col·laborador incansable, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. A la sala de màquines de la informació, Carla i Pere us informaran ara mateix amb un nou butlletí. Pels que ens acompanyeu en la repetició de les 6 del matí, una salutació especial, afectuosa i càlida, bueno, càlida no massa, i pels que ens escolteu en directe. Gràcies per ser fidels a la Macedònia. Nosaltres, que demà ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Per en camí, seguiu-nos!
Cuideu-vos!